Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El dia 10 d'octubre és el dia de la Dia Mundial de la Salut Mental, un dia doncs dedicat doncs a reflexionar sobre aquesta malaltia que històricament, si ho mirem de forma històrica, ha estat carregada d'un estigma. Sempre ha estat estigmatitzada. Algunes més que d'altres, però en general la salut mental ha estat sempre com una mena de tabú, una mena d'estigma, una mena de vergonya. Afortunadament això va canviant amb el temps. Encara queda, No penseu que això ara ja són tots flors i violes. Encara queda, i sobretot després de la pandèmia. Fixeu-vos que parlem molt de postpandèmia. Tot això s'ha agreujat i hi ha un punt d'intentar trencar amb tot això. Parlem de salut mental, bàsicament, amb la directora i psicòloga de DITA, la Míriam Sánchez. Míriam, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns.
Sí, molt bé.
Jo parlava o deia que potser, històricament, la salut mental, de forma genèrica, ha estat un estigma, com un tabú, com una vergonya, i que de mica en mica això doncs, en va avançant, no? Es va naturalitzant. El raonament és correcte?
Sí, així és. De fet, en els últims 20 anys, podríem dir, que hem aconseguit una major sensibilització i una major comprensió del que és patir un trastorn mental, no? Que no és una elecció, que no és una falta de voluntat, sinó que té a veure amb molts factors que afecten la persona i que li suposen un patiment, no? Però s'ha pogut parlar més obertament i s'ha pogut parlar d'anar al psicòleg, no? O al psiquiatre sense que això signifiqui vergonya o sense que signifiqui alguna cosa negatiu, no? I això és molt positiu i anuncia un pronòstic, no? De l'evolució de les persones que demanen ajuda abans, no? Abans d'estar molt malament.
Home, jo recordo aquelles vegades, jo no vull al psicòlogo, no vull al psiquiatra perquè no estoy loco. Encara hi ha persones que ho pensen, això.
Sí, encara hi ha persones, però cada vegada menys. Per sort, avui en dia es veu un psicòleg o el psiquiatre doncs com una ajuda, com una eina més, no?, per resoldre allò que li passa a la persona i ja no és viscut amb tanta vergonya. De fet, entre els joves, no?, que estan patint molt després de la pandèmia, hi ha hagut un gran increment de malestar entre la joventut, però ells ho tenen més normalitzat, parlen obertament de que van al psicòleg i ho viuen com algo que no suposa una vergonya, sinó que suposa una ajuda i un acte d'intel·ligència. Demanar ajuda quan et passa alguna cosa és intel·ligent i és valent.
I aquí, per què volia anar jo ara? Perquè dona la sensació, o almenys la percepció, és que hi ha un augment de la necessitat, sobretot de gent jove, d'ajuda, no? Per no arribar al trastorn mental, perquè tenen un problema i necessiten aquest tipus d'ajuda, no? La percepció és correcta? Vull dir, hi ha un augment d'aquesta demanda d'ajuda, o és ara que hi ha menys vergonya i es demana?
Les dues coses. Sí que hem detectat un increment de persones que estan patint, i que estan patint molt, i especialment, com et deia abans, els adolescents. La pandèmia va portar una situació, no?, d'aïllament, d'inestabilitat, de molt desconcert, tant per les famílies com per als joves, i els que ho han patit més són els joves, probablement perquè tenen més recursos, perquè estaven en un moment vital en el que necessiten relacionar-se, en el que necessiten recolzar-se en aquelles activitats del dia a dia que els senten bé, no? I la privació d'això els ha suposat un gran malestar, que en els casos que ja estaven malament han empitjorat molt, i en persones que estaven bé, que tenien una vida funcional i es sentien a gust, la situació que han viscut, no?, o el tancament a casa amb la família, doncs si hi havia problemes amb la família, doncs això ha empitjorat, i aleshores han iniciat conductes sintomàtiques i han iniciat un problema de salut mental. Per tant, sí, han estat molt afectats, i el que hem detectat és aquest increment de demanda i persones que en poc temps han empitjorat molt, i casos molt greus amb increment d'autolesions i idees autolítiques, és el que més estem veient.
És el punt de... Fixa't que... I ara poso un detall, bueno, no tant detall, un fet sobre la taula d'aquesta conversa, i és la demanda d'ajuda per intents de suïcidi, per idees suïcides. que fins ara, fins fa molt poc, era tot un tema tabú que no es podia parlar perquè era una d'aquelles grans barreres, possiblement, de la salut mental que encara quedava per superar i ara, afortunadament, la tendència és tot el contrari, parlem-ne per solucionar, no? I es va posar en marxa el telèfon d'ajuda contra el suïcidi i ostres, les trucades o el nivell de consultes és elevadíssim. No sé, Miriam, què pot passar davant de tot això?
Pot passar que ens hem de mobilitzar, hem de treballar molt amb la prevenció, és molt important tant la prevenció quan abans que hi hagi els problemes, educar els nens, els adolescents, en demanar ajuda, en tractar el que els hi passa i tindre una bona gestió emocional, unes bones relacions, relacions saludables, no? Hem de previndre que els nostres joves estiguin bé, tolerin també la frustració, tinguin unes expectatives realistes davant de la vida, no? Els hem de preparar. I després hem d'intervindre a temps. És molt important quan una persona comença a manifestar que es sent malament, que està trist, que està patint alguna situació traumàtica o molt difícil de gestionar, és molt important que l'atenem. Perquè si no atenem a temps, és quan la persona va caient com en un pou i arriba un moment que li costa veure una sortida, que li costa mantenir l'esperança que allò que li passa es resoldrà. I aleshores és quan es contempla, no? A l'acabar. Acabar amb la vida com una forma d'acabar amb el patiment, quan hi ha moltes altres alternatives, no? Però necessiten ajuda, necessiten saber que hi ha una altra manera de fer front al que els hi passa, que no sigui l'autolesió o l'acabar amb la vida.
Quan una persona ha anat al psicòleg o al psiquiatre, perquè jo moltes vegades he pensat, jo no he anat mai, però no sé si és que no he anat mai perquè no he detectat que ho necessitava o realment no ho he necessitat. Com detecta una pròpia una persona un mateix que dic, ostres, necessito ajuda?
És que hi ha diferents motius pels quals anar al psicòleg. El psicòleg es pot anar perquè es vulgui treballar algun aspecte de la vida que es vol millorar, perquè hi hagi algun tema que identifiquis, no? que el vols tractar, que vols créixer, no? Com a persona. Per tant, parlaríem d'un creixement personal.
D'acord.
I després es pot anar al psicòleg per tractar el patiment, no? Quan hi ha algun símptoma, quan hi ha alguna situació que fa patir, que interfereix en el dia a dia, no? O que suposa un malestar significatiu, aleshores no és que sigui recomanable, és que s'ha d'anar justament pel que dèiem abans, perquè no es faci més gran, perquè no augmenti el malestar, anar al psicòleg o al psiquiatre a buscar l'ajuda especialitzada, el que permetrà és identificar què m'està passant i tractar el que em passa per estar millor i perquè jo no es compliqui, perquè de vegades comencem amb una ansietat elevada i després apareixen símptomes depressius i després hi ha canvis en la conducta, hi ha aïllament, i es va fer com una bola que cada vegada és més complicat en sortir-se'n. Mm. Per tant, jo recomanaria quan algú sent que vol parar, que vol atendre el que li està passant, tant perquè li fa mal com perquè vol desenvolupar-se més o perquè vol créixer més, és recomanable anar al psicòleg.
Doncs, Miriam Sánchez, directora i psicòloga d'ITA, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre salut mental, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies.